us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Els oients diuen.
Em dic Oriol, visc a Xile i sóc cristià i descendent de catalans. La meva connexió diària amb Catalunya a través d'internet és Radio Estel. No defalliu, per molts anys.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Per un nou model econòmic. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de l'informe d'Intermón Oxfam, una economia per al 99%. A la publicació es denuncia que any rere any els rics acumulen més riquesa, mentre que els pobres són més pobres. Espanya és el segon país de la Unió Europea on més ha crescut la desigualtat d'ençà que va esclatar la crisi. L'ONG proposa un nou model que situï les persones al centre.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
La constància és la virtut per la qual totes les altres virtuts donen fruits.
Arturo Graf, escriptor i poeta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Mig minut i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar de la unitat dels cristians, un repte històric per a un món ple d'interrogants espirituals, socials, econòmics i també morals. Avui s'acaba la setmana de pregària universal per la unitat dels cristians, que culmina en una festa, la d'avui, la conversió de Sant Pau, que hauria de servir de punt de partida per a tot l'any. L'aportació d'un sol testimoniatge cristià als principals reptes per a la pau i la justícia social del món és una de les qüestions que volem analitzar. I també ens referirem als 500 anys de la reforma de Luter, que es commemoren aquest 2017. Una oportunitat també per convertir les convulsions passades en una autèntica reconciliació. El Papa Francesc ha expressat avui precisament esperança de cara a aquest camí compartit que tenen a partir d'ara tots els cristians cap a la unitat, tant al matí, a l'Audiència General, com sobretot aquesta tarda, a les segones vespres dins l'últim dia d'aquesta setmana. Francesc ha reivindicat de paraula i amb els gestos aquella naturalitat dels qui tenen en Jesucrist la llum de cada dia per sobre de les diferències històriques. D'aquesta manera, els millors desitjos també els fem nostres. Aquesta tarda, el bisbe de Roma, en la trobada de pregària a la Basílica de Sant Pau Extramurs, ha dit que des de la seva conversió Sant Pau centra la seva atenció en l'amor gratuït a Jesucrist crucificat i ressuscitat i que així coneix la irrupció d'una nova vida que no es vol quedar per ell mateix, sinó proclamar-la. El pontífex ha recordat el lema de la Setmana de la Unitat sobre aquell amor que ens empeny a la reconciliació.
No és simplement la nostra iniciativa,
és, primer de tot, la reconciliació que Déu ens ofereix en Crist. Abans de ser un esforç humà de creients que intenten superar les seves divisions, és un do gratuït de Déu. Com a conseqüència d'aquest do, la persona perdonada i estimada és cridada alhora a proclamar l'Evangeli de la reconciliació en paraules i en obres, a viure i a proclamar una existència reconciliada. En un altre moment de la intervenció, el bisbe de Roma ha qualificat Sant Pau d'inspirador d'una veritable transformació. És la revolució cristiana de sempre. No viure mai més per a nosaltres mateixos, per als nostres interessos i la nostra imatge, sinó per a la imatge de Crist, per ell i d'acord amb ell, amb el seu amor i en el seu amor.
Per la Chiesa.
Per a l'Església i per a totes les confessions cristianes és una invitació a no basar-se sobre els programes, els càlculs o els avantatges, sinó buscar el camí mirant sempre cap a la creu del Senyor. És aquí on hi ha el nostre programa de vida. És una invitació també a sortir de qualsevol aïllament.
És un invito anche ad uscire da ogni isolamento.
Finalment, el Papa ha situat la veritable reconciliació en el fet d'aprendre els uns dels altres, sense que cadascú esperi que sigui l'altre el qui faci aquest aprenentatge. També ha recordat que és important mirar una mica el passat per purificar la memòria, però no pas entretenir-se en els entrebancs i en els sofriments. També ha recordat al Sant Pare que catòlics i luterans celebren junts aquest 2017 els 500 anys de la reforma protestant i ha dit que s'està fent amb gran esperança i amb una transcendència notable. Amb aquesta introducció obrim el nostre col·loqui. Ens acompanyen Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Content de tornar-te a trobar en aquest fantàstic programa.
Moltes gràcies, pastor Guillem Correa. Molt content nosaltres també de tenir-lo, i més en un dia com avui, la festa de la conversió de Sant Pau, la Setmana de la Unitat dels Cristians.
Totes les ocasions són bones, i la d'avui, millor.
Gràcies. També saludem Ramon Rubinat, que és servidor del grup Bona Nova, de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit i impulsor dels cursos Alfa, ho podem dir així. Ramon Rubinat, bona tarda.
Sí, sí, molt bona tarda. Supercontent d'estar aquí amb tots vosaltres. I, efectivament, no sé si m'atreviria a dir tant impulsor dels cursos Alfa, però sí, un dels impulsors aquí a casa nostra, sí.
Em sembla que s'estan començant a sentir veus, començant pel mateix Papa Francesc, però podríem esmentar líders protestants, luterans, calvinistes, ortodoxos. S'està dient molt que la unitat dels cristians en molts aspectes ja és un fet. Vostès estan d'acord amb això?
Sí, absolutament. O sigui, absolutament. Des de tot, fa anys que de base treballem junts. Perquè realment l'únic important per tots nosaltres és Jesucrist. I com que és l'única cosa important, totes les altres coses són accessòries, i bueno, cadascú té les seves costums, cultures, tradicions, devocions, però el realment important és Jesucrist, i per tant ens sentim totalment units com a cos de Crist, que som tots plegats.
Quan parlem d'unitat, hauríem d'explicar aquella cosa que tantes vegades diem, defineix unitat. I quan nosaltres ens plantegem aquesta definició d'unitat, bàsicament podem trobar dos grans plantejaments. Un, aquell que diu, no, la unitat ha de ser una unitat orgànica. Si plantegem el tema en aquest terme, evidentment no hi ha aquesta unitat. Però el que crec que és molt més important i cal remarcar-ho avui, no és la unitat orgànica, sinó aquella unitat que trobem en Jesús, o el que podríem dir la unitat amb l'acció, o la unitat en el testimoniatge, o la unitat en el servei. I és en aquesta unitat on sí som capaços, perquè ja fa temps que hi som, però no només ara, sinó que és un fil que podem retrobar en el decurs de tota la història i que segurament també avui es fa present i d'una manera més extraordinària.
Avui us preguntem, amics oients, aviat els cristians superaran totalment les divisions del passat? Fem la pregunta d'aquesta manera, tot i que se'n podien fer moltes de preguntes. Preguntem aviat perquè donem per fet que els obstacles es van superant. Aviat els cristians superaran totalment les divisions del passat? Podeu respondre a través de radioestel.cat. De fet, ho heu estat fent molts de vosaltres, amics oients, durant les últimes 24 hores. Tres opcions. La primera, sí, és una exigència per un món ple de conflictes i crisis de valors. No, els enfrontaments de la història encara pesen molt. O bé, amb els gestos del Papa i projectes compartits, la unitat ja és un fet. Aquesta opció, la última, és la més votada, juntament amb la segona. Hi ha empat a 38% entre els més optimistes i els més pessimistes, però, en canvi, hi ha un altre 23% que diuen que sí, també. Per tant, l'optimisme podem dir que predomina en els nostres oients. Podeu seguir votant, amics oients, fins a les 8 del vespre. Teniu temps de cantar-vos per una de les opcions de l'enquesta o bé enviant-nos els vostres comentaris directes. Abans de continuar, saludem, perquè hem contactat amb ell uns moments, Aurel Bunda, que és vicari de l'Església Ortodoxa Romanesa a Barcelona. Pare Aurel Bunda, bona tarda.
Hola, buenas tardes a todos.
Moltes gràcies. Li agraïm també a vostè que ens hagi atès. Molt breument, què representa per als ortodoxos la festa d'avui i la setmana ecumènica, també, aquesta setmana de la unitat?
Para el mundo ortodoxo, para la espiritualidad ortodoxa, esta semana, claro que es el intento del hombre cristiano que siente la vida cristiana, el intento de llegar a la unidad. Y claro que el hombre intenta, Dios quiere, y hace falta rezar con todos y llamar que Dios nos envía la gracia del Espíritu Santo para guiarnos hacia la unidad plena con los antepasados, con nosotros y con las futuras generaciones que van a llegar.
Per tant, és una unitat que té com a punt fonamental la pregària. Per això, ja fa moltes dècades que celebrem una setmana per la unitat de pregària. Comença per la pregària. El que passa és que ara comentarem durant els propers minuts que hi ha moltes més coses, no només la pregària, però és important, no? I, de fet, aquests dies, ara podem posar alguns exemples. Em sembla que Ramon Rubinat ens pot parlar, ni que sigui breument, d'una pregària compartida amb els anglicans a l'Església de la Bona Nova de Barcelona, ahir.
Ahir mateix, ahir al vespre, a aquesta hora, doncs, estàvem plegats compartint l'Eucaristia amb els anglicans i com celebraven la celebració, diguem-ne, el mossèn Carles de la Bona Nova i el reverend John i la reverenda Débora de l'Església Anglicana. I van donar la comunió tots tres i va ser una cosa doncs, molt bonica, que en realitat es fa cada any ja de fa temps. I realment va ser molt bonic i estem molt contents d'haver-ho pogut fer.
El que passa és que la comunió plena no hi és encara, en general, entre les confessions cristianes separades.
No sé què vols dir.
No sé si sóc una mica provocador.
Amb això de la comunió plena, perquè aviam, el que no passarà, i ha dit en Guillem, que hi hagi una unitat orgànica i immediata, això no passarà. Però fixa-t'hi que hi ha l'informe que el fa la Comissió Luterana Catòlica Romana, que ha fet per aquest 500 aniversari del protestantisme,
es titula Del conflicte a la comunió. Del conflicte a la comunió. Vol dir que les diferents confessions o diferents esglésies, així, no es, hi haurà una unió orgànica, però hi haurà una comunió. I quan un estàs... Tu vas a un temple, a una celebració d'una altra evangèlica, protestant, de qualsevol excepció, ortodoxa, estàs a casa. Estàs a casa, no estàs en un lloc estrany. Estàs a casa, allà hi ha la presència de Jesucrist. Es predica el mateix, i és a casa. Són maneres de fer diferents cultures, o millor, diferents històries, diferents...
Enfatitzar però estàs, unes formes, unes altres.
Formes, però estàs
sí,
a casa.
I a més, jo crec que no ens hem de plantejar la unitat com la uniformitat. Exacte. És una utopia que és molt maca, és molt poètica, però que al mateix temps la diversitat és enriquidora. A la comunitat protestant en tenim una llarga tradició. Dins de la fe protestant, de la fe evangèlica, hi han diversos matisos que tenim i que volem conservar. La qüestió no és la diversitat, la qüestió és si aquesta diversitat és més important que allò que ens uneix. I aquí està veritablement la qüestió. Si som capaços de... Com es diu allò? De separar el gra de la palla. Oi que es diu així? Sí. Si som capaços de separar el gra de la palla, doncs aleshores sí que trobarem aquella unitat en el testimoniatge i aquella unitat en el servei de la que fèiem abans referència. I és en aquest punt on la pregària té una incidència transcendental.
I tant que sí. Guillem Correa, del Consell Evangèlic de Catalunya, i abans Ramon Rubinat ens han explicat com entenen aquesta unitat. Recordem que històricament, amb molts grans trets, molt telegràficament, la divisió amb els ortodoxos és de l'any 1054, gairebé 1000 anys.
Correcte.
Qüestions segurament polítiques de molts països. Recordem que els ortodoxos tenen l'església... Són tots cristians, no? Però tenen l'església de Romania, de Sèrbia, de Rússia, però són...
Diversos patriarcats.
Exacte, diversos patriarcats, però que són al servei de Jesucrist, també. I la reforma protestant, doncs, és del 1517, i d'aquí emanen totes les reformes posteriors, la dels anglicans, calvinistes, podríem seguir posant molts exemples. Aurel Bunda, sobre la unitat, sobre això que comentàvem ara del desig de pregar junts, i fins i tot de combregar junts, cadascú de la manera que ho vulgui entendre. Com ho veu vostè? De fet, el Papa ha celebrat molts oficis amb els ortodoxos. Els ortodoxos estan molt, molt propers a l'Església Llatina, tant catòlica com evangèlica i anglicana.
Bueno, hasta la comunió plena hay un camino de seguir, pero lo más importante para nosotros es que somos una generación en esta vida de Dios que nos da en la historia, somos una generación, hace falta hacer en el campo espiritual y llamar a Dios para ayudarnos de llegar a la unión plena, pero nosotros solo no podemos si nos rompemos de la espiritualidad que nos ha venido hasta ahora y que, claro, hace falta preparar para las futuras generaciones la espiritualidad. Por eso la cristiandad tiene una tradición, como decía el pastor Correa, tiene una tradición y lo más importante para todos es la espiritualidad de los santos padres del primer milenio, que hace 1000 años con todos conocemos lo que nos ha dejado los santos padres con las escrituras, tradiciones, liturgias, culto, absolutamente todo. Y claro que se trataba de una unidad plena, no solamente en Europa, se trataba de Oriente Medio, de una gran parte del mundo, hasta India, y nos ha dejado las escrituras, todas las obras teológicas de 1000 años, de donde nosotros regresando podríamos enriquecernos y dejar a las futuras generaciones la espiritualidad plena y plenaria, buscando en la tradición, en el tesoro de la Iglesia, dar el polvo del olvido que se encuentra encima de estas obras, podríamos encontrar la raíz de lo que queríamos fundar.
Molt bé, li agraïm molt que ens hagi atès en almenys uns minuts Aurel Bunda, vicari de l'Església Ortodoxa Romanesa a Barcelona. Tenen una església vostès, no?, a prop de, del barri de Sant Martí de Barcelona, no?
Sí, Sant Andreu. Sant Andreu,
disculpi. Sí. Doncs allà molts romanesos poden celebrar la seva fe gràcies a aquesta presència a Catalunya. I esperem que continuem en aquest camí. Evidentment, Aurel Bunda es referia als pares de l'Església, Sant Agustí, Sant Tomàs, que són tronc comú, no?, de tots els cristians.
Sí. La part de l'Església indivisa fins l'any 1054.
Exactament, la part de l'Església indivisa. Molt bé, gràcies, pastor Guillem Correa. I després ve una cosa que té una dimensió d'escàndol, certament, i d'errors constants, que és la divisió. Però bé, si aprofitem la part positiva de la diversitat, doncs també podem seguir avançant. Aquesta és una mica la idea que ens transmet. I només li volia preguntar, per acabar, pare Aurel, quines activitats destacaria d'aquesta setmana? Alguna activitat on hagi participat vostè, o avui mateix, o els dies passats?
Sí, sí. Hemos participado en, con los... sacerdotes del arxiprestazgo donde estamos nosotros, en la zona de
Sant Andreu.
De Sant Andreu hemos participado en un encuentro.
Molt bé.
Hace 2-3 días.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé i que l'esperit de la setmana ecumènica continuï. Gràcies, pare Aurel Bunda, vicari de l'Església Ortodoxa Romanesa a Barcelona. Molt bona tarda.
Gràcies, un abraço a todos.
Seguim en conversa amb Guillem Correa, secretari del Consell Evangèlic de Catalunya, i Ramon Rubinat, del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica i també un dels impulsors dels cursos Alfa. Perdoni, senyor Rubinat, que hem parlat dels cursos Alfa, sí, i no hem explicat una mica què és a grans trets. És una iniciativa ecumènica que va néixer, de fet, de l'anglicanisme, però que està en totes les confessions cristianes.
Sí, això neix a Londres i ho promociona, bàsicament, el que ho expandeix és en Nicky Campbell, que és pastor de l'Església Anglicana a l'Església de Trinity Brompton, al centre de Londres, al costat del Museu d'Història Natural. És un gran comunicador, aquesta persona, i és un mètode d'evangelització molt potent, que s'estès a totes les esglésies cristianes, molt, i hi ha una organització darrere impressionant. Podeu posar la pàgina web, inclús hi ha alfacatòlic.org, és el mètode d'evangelització de les esglésies. I James Mallon, que és un bisbe canadenc, ha fet un llibre l'any passat que es diu un Renovación Divina, em sembla que és, i diu, és una iglesia de mantenimiento, una iglesia missionera. És un llibre boníssim, i a més James Mallon vindrà a Barcelona el mes de març, en el seminari, i explica com ha convertit una església, que hi havia poca gent, en una església amb 2.000 persones, amb més de 100 ministeris, i fan 8 cursos alfa l'hora, contínuament. I és el mètode d'evangelització més gran, perquè potser estem molt catequitzats, però poc evangelitzats, tots plegats. Va molt bé.
Hi ha una gran... És com una catequesi dinàmica, diguéssim, amb materials audiovisuals, diàleg...
És diferent.
És una altra història.
És una experiència. És una experiència.
Tota una experiència en la que no només participa... Vull dir, el curs Alfa, aquí a casa nostra, bàsicament ha estat portat per un entranyable amic comú, sí, que és el Víctor Mirón, i la Cesca Planagumà, que ha estat durant prop de 23 anys presentadora del programa de televisió evangèlic, sí, Deixa de Nou.
Sí, no? Sí, senyor.
I han estat ells uns grans impulsors i han tingut també aquesta generositat de descobrir un tresor i no quedar-se'l per ell, sinó compartir-lo, i compartir-lo en quantes més persones possibles. De tal manera que en aquests moments podem dir que, d'una manera transversal, com mínim dins de l'Església Catòlica i també dins de l'Església Evangèlica, els cursos Alfa estan sent un instrument de revifall espiritual. I això, si vols, ho entronquem una miqueta amb allò del 500 aniversari de Luther.
Sí, no? També ho perquè, tenim a l'agenda, sí senyor.
Perquè, diguem-li, quan parlem de Luther, tenim dues maneres de poder-ho fer. Enfatitzar que és un esdeveniment històric, que ara fa 500 anys i que està molt bé, però també tenim una altra manera d'explicar-ho que és complementària, i és de que la reforma protestant significa l'inici d'una revifalla de espiritualitat des de la paraula de Déu. El fonament és la paraula de Déu per una transformació personal i per una transformació col·lectiva. De tal manera que en aquest redescobriment de la paraula de Déu, com també és un dels èmfasis dels cursos alfes, redescobrir, tornar-se a trobar amb la paraula de Déu com un, com una realitat viva i transformadora, persones i generacions i moviments socials són una realitat. Avui en dia, quan parlem del Martin Luther King, un moviment claríssim d'alliberament en contra de què? De tot el que significa l'opressió per temes de raça, de tot el que significa l'alliberament a través de la no violència, i el mateix podríem parlar del Nelson Mandela, i el mateix podríem parlar de tots els homes que van estar els pioners per aixecar tots els moments d'alliberament en contra de l'esclavatge, etc, etc, etc. I tot això és patrimoni comú d'aquí, del cristianisme, i crec que cal no oblidar-ho, que els cristians hem aportat espais d'alliberament personal i col·lectiu, i avui en dia, en aquesta celebració, és un dels èmfasis que cal seguir posant sobre la taula.
Mm-hmm. Jo voldria dir que totes aquestes coses, en realitat, són obra de l'Esperit Sant. O sigui, si nosaltres fem coses per nosaltres sols, malament anirà. O sigui, hem d'encomanar l'Esperit Sant, que ens ompli el seu amor, que guiï la nostra vida. I també voldria parlar ara també del grup de la Renovació Carismàtica, on estic jo,
sí,
que també fa, aquest any que ve es farà 50 anys, i aquest any, vaja, es anirà a la Pentecosta a Roma, perquè això neix als Estats Units, a Pennsylvania, a Universitat de Duquesne, i és l'experiència de l'Esperit Sant.
I neix amb vocació ecumènica,
neix amb
protestants, catòlics.
Sí, neix amb l'experiència d'Esperit Sant. Quan Pau arriba a Efes, els pregunta, heu rebut l'Esperit Sant? I diuen, escolta, si no sabem ni què és això. I diu, home, però és l'experiència, és l'època de l'Esperit Sant. I per això nosaltres sempre, el grup de lloança de la Renovació Carismàtica, invoquem l'Esperit Sant sempre i anem a pregar a tothom. I voldria aprofitar per dir que el dia 4... ens han convidat a pregar a la catedral de Barcelona la missa que es fa a les 7 del vespre. Nosaltres anirem a pregar allà i, com fem a tants altres llocs, després animarem la missa amb el Ministeri de Música, amb el grup de música, però després pregarem per tots els germans que vulguin i posarem les mans. I convidem a tots a venir, però de totes les confessions cristianes, perquè seria bo que ja que anem a la catedral de Barcelona, una església de tants anys de la nostra ciutat, que és una església cristiana de la nostra ciutat, doncs anéssim tots junts i preguéssim alguns pels altres, ens hi poséssim les mans, preguéssim junts. O sigui que el dia 4 tots esteu convidats a les 7.
Dissabte.
El dissabte 4 a les 7 venir a la catedral. No?
Molt bé, missa presidida pel canonge Robert Baró, que també ha col·laborat, pel que sabem, algunes vegades amb les experiències pasquals i trobades del grup Bona Nova. Sí. I també el grup Bona Nova, i no només el grup Bona Nova, sinó la Renovació Carismàtica Catòlica celebra una trobada aquest cap de setmana a Barcelona, a més a més.
Sí, es fa.
Ja ho diem tot.
Sí, ja ho diem tot. Aquesta cap de setmana es farà una trobada amb Martí Codolart, tot dissabte i diumenge, que es fa cada any, és la trobada de Catalunya.
De tots els grups.
De Catalunya, de tots.
Molt bé. Seguim amb Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, i amb Ramon Rubinat, servidor del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica. Ja hem fet una referència als 500 anys de la reforma de Luter. Quins fruits ens està donant aquell canvi ecumènic al qual el papa Francesc i altres líders protestants s'hi estan referint, no? Aquell canvi de la unitat, no pas del retorn, de que cadascú vulgui que els altres retornin.
Perdó,
a ell mateix.
Jo voldria dir això de Luter, que avui m'ha fet molta il·lusió veure en la pàgina web del Vaticà, del Consell Pontifici per la Promoció de la Unitat dels Cristians, on es parla de l'informe del conflicte de la comunió que he esmentat abans. En aquest informe que ha fet la Comissió Luterano-Catòlica Romana, en el apartat 29 es reconeix a Luter com a testimoni de l'Evangeli. Com a testimoni de l'Evangeli. I han agafat el lema de l'Evangeli, de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa, l'amor de Crist ens empeny, de segona de Corintis. Però és un, tant, reconeixement, un reconeixement clar. De la pròpia pàgina web del Vaticà.
La superació no pot ser més clara, no?, dels mals del passat. Guillem Correa, encara sobre això, si vol, breument.
Sí, molt breument, perquè el temps se'ns
sí,
menja.
Sí, ja ho sap vostè.
Ja veig que els temps se'ns menja, no? Però crec que una manera intel·ligent, i la qual cosa vol dir espiritual, d'acostar-se a tota aquesta situació, és amb una mirada de futur. Crec que no podem portar sempre la nostra mirada a través del retrovisor, sinó que l'hem de tenir una mirada de futur. I la gran preocupació i el gran entusiasme i el gran optimisme l'hem de posar en signes d'esperança, que són... Els signes d'esperança són aquells signes que ens anuncien des de la fe cristiana que la nostra esperança té una realitat present, però que al mateix temps la nostra esperança té una projecció eterna. I són aquests signes d'esperança que hem de ser capaços de concretar-los i d'explicar-los a la nostra societat, preocupant-nos el que preocupa la nostra societat i explicant que hi ha esperança.
Parlarem breument d'experiències de caritat compartides entre cristians de diferents confessions, però abans m'agradaria llegir, ni que siguin només dos dels missatges que ens han arribat en les últimes hores. Per exemple, Maria Rosa ens diu: cal que seguim dialogant, perquè escoltar sempre enriqueix. Al fons de tot és escoltar també el missatge de Jesús i no donar massa importància als costums que hem anat adquirint. Buscar sempre l'essencial, que és estimar, i el que vol dir aquesta paraula, un missatge curt però ben clar. I un altre encara, Adolf, ens diu: penso que aquestes divisions poden ser enriquidores, són una mostra que en el seu moment es van prendre molt seriosament la fe en Crist fins al punt de crear divisions si calia. La grandesa de Crist rau en el fet que cadascú pot triar l'església que més li satisfà les seves necessitats espirituals, sense deixar de respectar les altres esglésies, fins i tot estimar-les i alhora sentir-se units a les altres esglésies cristianes d'altres confessions. On hi ha amor, diu, no hi pot haver divisió, sinó fraternitat. Bé, missatges també que veiem que els oients estan en sintonia, no?, amb aquest pensament de la unitat.
Totalment, totalment. A més, estem contents, com diu l'apòstol Pau, estem contents. Escolta, sí. La fe en Jesucrist t'omple la vida i fa una vida d'alegria, una vida extraordinària. Això sí que és viure la teva vida extraordinària. Vaig una vegada a un seminari a Itàlia que feia en Fabrizio Pauletti, que deia: rendi la tua vida extraordinària. No era un seminari cristià, però jo dic que l'experiència de la fe és, això sí, que et fa la vida extraordinària. És l'única cosa, és l'única veritat. Jesucrist és l'única veritat d'aquest món.
Pastor Guillem Correa, experiències compartides de caritat. Vostè n'ha participat, ens les pot comentar, que sigui breument?
Sí, aquestes experiències de col·laborar doncs amb qüestions tan concretes com poden ser la col·laboració entre Càritas i Iniciatives Solidàries, tots recordarem, segurament una de les més emblemàtiques va ser el tancament a l'Església del Pi. Oi, que
fem
memòria...
Ara fa 16 anys, ja, sí.
No s'hi tracta una cosa de fa mitja hora, sinó perquè veiem que hi ha trajectòria històrica.
I tant.
I en aquella experiència de treballar plegats per donar paraula d'esperança i al mateix temps per donar un testimoniatge comú i un servei comú, podem dir que hi ha un model a seguir que existeix i que l'única cosa que hem de fer és anar-lo aprofundint, no et sembla?
I tant, i tant. I a partir d'aquí, doncs, s'han fet, no?, treballs, doncs, amb persones necessitades, amb el sense llar. Ara hem parlat molt aquests dies a l'Església de Santa Anna de Barcelona, però segur que hi ha altres iniciatives amb cristians evangèlics,
clar,
catòlics...
Clar, perquè, a més, segurament, si mirem les estadístiques i els informes que tenim sobre Càritas o els informes que tenim sobre els serveis socials protestants, ens n'adonarem de la vocació de servei que neix del cor cristià, un cor generós, un cor compromès, un cor que dona sense ni reclamar ni esperar retorn, sinó que senzillament fa arribar als altres d'una manera clara i concreta l'amor de Jesús.
Per tant, vaja, que l'aportació d'aquesta unitat dels cristians no és una cosa aïllada del món, el papa ha alertat contra el perill d'aïllar-se, sinó que és una cosa ben del món, és a dir, els cristians estem aquí en el món.
Són coses superconcretes que l'Església...
Breument, sí, perdoni.
Jo et voldria dir, per exemple, que per exemple, l'Església protestant o evangèlica que té Compassion, que és per salvar la canalla d'arreu del món, en el qual molts de nosaltres també col·laborem.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, amb aquest signe d'esperança, que és la caritat. Gràcies, Guillem Correa, secretari del Consell Evangèlic de Catalunya, i Ramon Rubinat, servidor del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica. Que vagi molt bé i bona festa de la conversió de Sant Pau avui, i bon any. Gràcies. Fins aviat. Tornarem a parlar-ne.
Fins aviat.
Així ha quedat al final l'enquesta. El 31% sobre la pregunta aviat els cristians superaran totalment les divisions del passat. 38% heu dit que sí, que és una exigència per a un món ple de conflictes i crisis de valors. Finalment ha guanyat aquesta opció. També un 31% heu dit no, els enfrontaments pesen encara molt. I un altre 31% que amb els gestos i projectes compartits la unitat ja és un fet. Gràcies per la vostra participació. I ara us anunciem la pregunta de demà. La pregunta de demà a radioestel.cat, com sempre, a partir d'ara de les 8 del vespre. És sobre un altre tema ben diferent que us comentarem d'aquí uns minuts.